l'últim gran moviment, que és possiblement l'estrella del mercat, és el fitxatge d'Alexander Isak pel Liverpool.
És impressionant perquè és el fitxatge de l'estiu i s'ha fet a l'última hora del mercat de fitxatges. 144 milions d'euros ha pagat el Liverpool. És rècord de la història de la Premier. Mai s'ha fet un fitxatge per aquesta quantitat a Anglaterra. Rècord de la història del Liverpool, òbviament. Abans l'havia batut Florian Wirtz aquest mateix estiu amb 125. I, a més, despesa rècord del Liverpool amb prop de 500 milions d'euros invertits aquest estiu.
Agenda i sa que serve, eh? No t'estrena que fem rècords, eh?
Sí.
Meu amic.
Ara et sorprèn?
Però si és que és servi?
No, l'agenda...
Ah, l'agenda.
L'agenda d'Alexander Isak és servi. Que et sorprèn? Els diners que han pagat per Isak o no? Els val? Partint de la base de que és una bogeria, pagar 150 milions d'euros per un jugador, però si s'ha de pagar per algú, Isak és un candidat?
És un candidat, sí, és un jugador que...
O sigui, és futur possible pilotador? No, perquè si pagués 150 milions és per un tio que serà pilotador.
Podria ser-ho.
És un futur pitxichi, jugador espoblegovalent, juga a banda igual com en punta, és un jugador molt jove, 25 anys, és completíssim i és una inversió. De totes les inversions que s'ha fet, no és perquè és meu amic, agent i és servi, no, la veritat, quan veus en Anglaterra, totes les inversions que s'han fet és la adequada, tenint en compte els números que s'han fet, que jo sóc contrari de que se paguen més de 70-80 milions per un traspàs. No valen jugadors més d'això, i per entrar en la dinàmica de compres ha de veure això. Per exemple, Wirtz és un jugador, és un crack, però és un jugador a un City, a un Liverpool, no li calia gastar diners per la posició que juga, no? Perquè tenia Szoboszlai, que jugava perfectament l'any passat aquesta posició, i gastar 130 milions per un jugador...
I el segon moviment més important de l'últim dia de mercat també és de la Premier.
Sí, Donnarumma, nou porter del Manchester City, ha aprofitat el City aquest interès del Fenerbahçe en Ederson, marxa Ederson amb destí a Turquia i fitxen a Donnarumma per 30 milions d'euros.
Surt guanyant el City amb aquest canvi a la porteria?
A mi em deixa dubtes el joc de peus de Donnarumma, no només el joc de peus, crec que per l'UAL, que és el joc aeri, tampoc el domina gaire, però sota pals ha fet una Champions absolutament impressionant. Si dona el nivell de l'any passat al Paris Saint-Germain, és un tros de fitxatge pel City.
Una llàstima això de l'Isak, però, perquè nosaltres el volíem. Vam oferir 170 euros. I ens van dir que no.
És veritat que a Deco li agrada molt.
Agrada, però ja, el Deco.
S'ha intentat, s'ha intentat. Però
no. Sí, clar, 150 milions d'euros.
Vam pujar 6.000 euros, fins i tot. I ens van dir que no.
Anglaterra, Pablo Montaño, què tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Sí, que Bruno, Jan, ¿qué tal a todos?
Nos lo comentaba ahora Marcos López. 3.600 millones de euros se ha gastado la Premier en fichajes. La Liga, 640, es decir, 3.000 millones más. Se han gastado los equipos de la Premier con este último traspaso estrella de Alexander Isak. ¿Qué se dice ahí en Inglaterra?
Pues, como dices, cifra récord. Esos 3.600 millones hacen del verano de 2025 el más caro en la historia de la Premier. Nunca antes se había alcanzado tanta inversión en los clubes ingleses. También es verdad que hay cifra récord en dinero recuperado, porque se han acercado a los 2.000 millones en ganancias en ventas. Pero bueno, de los 3.600 de esos millones que han gastado los clubes ingleses, habla mucho del potencial económico que tienen. Y se habla, pues, de que es un mercado, el de 2025, muy fructífero para todos los equipos, no solo para el Big Six, porque bueno, hablamos de Liverpool y sus 500 millones que ha gastado prácticamente el Liverpool, el vigente campeón, casi lo mismo que la Liga Española, en Isak, en Ekitike, en jugadores de muchísimo nivel para intentar volver a ganar la Premier esta temporada, en Florian Wirtz también. El Arsenal pues ha acercado los 300 millones con incorporaciones de mucho nivel, como la de Zubimendi o la de Gyökeres. El Chelsea, que como siempre es uno de los reyes del mercado. El United, con una delantera completamente nueva de más de 200 millones. Pero es que también los de abajo invierten. Sí que es verdad que los equipos de mitad de tabla no han realizado las pujas fuertes hasta el último día, hasta ese denominado en Inglaterra Deadline Day, pero por ejemplo el Sunderland ha llegado a los 200 millones, un recién ascendido que quiere, después de 8 años en segunda división, quiere asentarse otra vez como un histórico en la Premier League, y ha gastado 200 millones. Parece, yo creo, que un poco en España inimaginable que un equipo que acaba de ascender pueda permitirse gastar 200 millones y poder fichar a jugadores como, por ejemplo, Granit Xhaka, que venía de ser titular indiscutible con Xavi Alonso en el Bayer Leverkusen, un jugador importante en el Arsenal, pues ha ido al Sunderland recién ascendido. Y ese es el nivel de la Premier ahora mismo, una liga indiscutible, que también es verdad que se ha ganado por ella misma esta capacidad y este poder de inversión, ya no solo por el dinero que manejan sus propietarios, con un fuerte y alto poder adquisitivo de los dueños, sobre todo norteamericanos, que ahora mismo son los reyes de la Premier, sino también hace unas semanas que hablaba con un compañero, que es que la Premier ya está en ganancias por derechos televisivos tan solo por detrás de los deportes americanos, que mueven lo inimaginable, la NBA, la NFL, pues ya la Premier va detrás. Entonces, claro, con ese nivel de ganancias que tienen y lo bien respaldados que están entre ellos por esas inversiones que se hacen a sí mismos, pues eso te lleva a esa cifra récord que comentaba, así que de 3.600 millones que se han gastado en el mercado estival de 2025.
I hi ha un afegit, el fair play funciona d'una manera molt diferent.
És més restrictiu.
A Anglaterra et pots endeutar, a Espanya no et pots
tens
endeutar.
Tens uns anys per conduir la situació.
És correcte.
Pablo, un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo, compañeros.
Ara, molt interessant el que explica, que la Premier ja és la lliga, la competició que més factura darrere dels esports americans, i que un club com el Sunderland, que acaba de pujar, s'ha gastat 200 milions d'euros. Per comparar, per situar, aviam, Bruno, ho hem comentat al principi i ara ho desenvolupem. Has agafat aquest mercat de fitxatges, l'últim, però també el global de l'últim any, és a dir, l'estiu, l'hivern i aquest altre estiu. Tres finestres, un any de mercat.
Sí.
Què et surt?
Per veure quina era la tendència, no hem agafat només aquest mercat, com dius, sí que, sinó agafem l'últim mercat del gener 2025 i també el mercat d'estiu del 2024.
Per tant, un any.
Un any, tres finestres. El primer de tot, el que fem és la comparativa del Barça amb els grans d'Europa.
Val. El Barça, què et surt?
El Barça és l'únic dels candidats a la Champions que ha ingressat més diners en traspassos dels que ha invertit, com bé has explicat
sí,
a l'inici del programa.
Aquest és el primer gran titular. De tots els grans d'Europa, el Barça és l'únic que en les últimes tres finestres de fitxatges, en l'últim any, ha guanyat diners al mercat de fitxatges. En lloc de perdre'n, n'ha guanyat. Quina és la xifra?
El Barça va fitxar Dani Olmo, Joan García, ja sap la gent els fitxatges que ha fet a les últimes tres finestres, va gastar 88 milions d'euros i n'ha rebut en traspassos uns 100,80 milions d'euros.
Per tant, uns 13 milions d'euros de saldo positiu.
Saldo positiu a les tres últimes finestres n'ha tingut el Barça.
Aquest estiu també surt saldo positiu, no? Si només mirem aquest estiu.
Sí, el Barça ha gastat 27,5 milions d'euros entre Bardaggi i el fitxatge de Joan García.
Perquè Rashford arriba cedit.
Sí, sí, i n'ha rebut, comptant els 11 milions de Trincao, que no te'ls compten a tot arreu, però els 11 que ha rebut de l'Sporting de Portugal per Trincao, un total de 34. O sigui, per tant, un saldo positiu de 6,5, una mica més de 6.
6 i mig. És a dir, el Barça també aquest estiu ha guanyat diners, però si mirem l'últim any, et surt aquest saldo positiu de 13 milions d'euros amb un afegit que em sembla interessant, sense vendre cap dels jugadors estructurals, amb traspassos de jugadors del filial, de suplents i tal, el saldo et surt positiu. Per comparar, quin és el club que mirant traspassos i incorporacions s'ha gastat més?
En inversió pura i dura, qui ha gastat més els últims dos anys ha sigut el Chelsea. El Chelsea ha invertit 610 milions d'euros.
El que passa és que també ha traspassat molts jugadors.
Traspassat i per molta pasta, a més a més.
Per tant, fem una cosa. Mirem, perquè al final és el que s'ha de mirar, no? El que t'has gastat i el que has ingressat. Si fem aquesta diferència, que el Barça et surt positiva, amb 13 milions d'euros...
Anem a mirar saldo net. En saldo net, l'equip que té pitjors números, per dir-ho així, que ha invertit més i n'ha rebut menys, és l'Arsenal.
Arsenal.
Amb menys 307 milions d'euros.
Sí, l'Arsenal, 307 milions d'euros de diferencial entre el que ha gastat i el que ha ingressat, de diferencial negatiu.
Això
després
mateix. Hi ha el Liverpool, que ha fet rècord, com dèiem abans, aquest passat estiu, amb menys 258.
Menys 258 el Liverpool.
Sí, el segueix el City amb menys 239.
Menys 239 el City.
Hem afegit també grans d'Europa, no només de la Premier. El Paris Saint-Germain està en menys 134, no tant per aquest estiu, sinó per l'anterior.
Sí, menys 134 el PSG.
Sí, el Bayern de Múnich està en menys 60.
Menys 60, el Bayern
sí,
de Múnich.
I el Chelsea, tot el que dèiem dels 610 invertits, el saldo net del Chelsea les últimes tres finestres és menys 39 milions d'euros.
Menys 39 perquè ha fitxat molt, però també ha traspassat molt. Però aquest és el diferencial de grans clubs d'Europa. Veieu que la majoria són els anglesos, entre el que han ingressat i el que s'han gastat. L'Arsenal, 307 milions d'euros gastats, El Liverpool, 258. El City, 239. El PSG, 134.
Sí.
El Bayern de Múnich, 60. I el Chelsea, 39. Si ho comparem, insisteixo, amb el Barça és més 13. Tots aquests són, per exemple, l'Arsenal, menys 307, el Barça és més 13. És a dir, hi ha 320 milions d'euros de diferència entre el Barça i l'Arsenal. I ho poso sobre la taula perquè el Barça competirà contra aquests equips.
Si però pots competir amb això, és un miracle.
Si comparem amb els rivals de la Lliga, Madrid i Atlético...
Exactament el mateix. Si parlem d'inversió pura i dura, el Barça, parlàvem abans, 88 milions d'euros és la despesa pura i dura. El Madrid s'han reforçat per valor de 217 milions d'euros, sense comptar, per exemple, la prima de fitxatge de Kylian Mbappé.
Que s'hauria de comptar.
Que s'hauria de comptar,
sí, però... serien més de 217. Sí.
I a l'Atlético de Madrid, 364 d'inversió.
Mbappé vino gratis.
Vino gratis,
vino
sí,
gratis,
sí, sí,
gratis. Totalmente sí, gratis. Sí. Fue, bueno, le invité a venir y pasó. Y él entró y desde entonces que está jugando.
Y ojo que en daño no vaya a ser que pague y todo por jugar.
No, no, es que él tendría que pagar por jugar en un club como
pero espera, fem el diferencial entre el que han invertit i el que han ingressat.
Si anem a saldo net, el Madrid és menys 199.
Menys 199 i el Barça més 13.
Sí, sí. I l'Atlético de Madrid menys 186.
O sigui, el Xolo Simeone que deixi ja de dir que són l'equip pobre que competeix contra els rics, perquè l'Atlético de Madrid s'ha gastat 186 milions d'euros i el Barça n'ha guanyat 13.
Sí, sí.
Clar, és que el Barça competeix contra això, eh?
Aquí el que és bo sí que és valorar també comparar el Barça amb els equips que ha guanyat més d'un títol en Europa. Quina és la diferència en inversió.
Per això deia al principi que té valor, sí. I aquí s'ha de posar en valor la feina de Deco, no? Perquè sí, al final té un munt de restriccions. He aconseguit que el club guanyi diners sense descapitalitzar-se futbolísticament. No, és que el Barça té un equip que fot fàstic, que fot pena, perquè el Barça ve de guanyar la Lliga, ve de guanyar la Copa, ha arribat a semifinals de la Champions, sí. I aquest any veurem com acaba, evidentment, però ha començat i no fa mala pinta el Barça.
Sí, també perquè estem els crius aquí aguantant-ho tot,
avui.
Per això estem aquí els crius aguantant-ho tot.
Per això ha vingut el Jaume Marcet, per treure pit de la Masia, Jaume?
Hola, què tal? Bon dia.
A tu t'agrada que el Barça tingui problemes econòmics, perquè així s'aposta més per la Masia.
No, home, no és que m'agradi, però el que em fa pensar tot això és que trobo que és trist que hagi de ser per necessitat i no per convicció. Perquè la meva pregunta seria, si el Barça estigués econòmicament impecable, estigués en una situació ideal, faríem això? Faríem aquestes vendes? Apostaríem per aquests jugadors al planter? Tinc els meus dubtes. Però és que la conclusió que trec de tot això és que una cosa són els fitxatges i els números i una altra cosa és el camp. No, és que no té res a veure. És que vivim en una bombolla on al·lucino. El tema dels fitxatges és que és la cosa més sobrevalorada. O sigui, tots els aficionats, vinguem de fitxar. Que fitxar no et garanteix res. Mira, jo només et dono una dada.
Espera, guarda-les per la una del migdia, que així la gent
va,
està connectada.
Perfecte.
Requadrem la informació que ens està donant el Bruno Alemany. El Barça, en l'últim any, més 13 de saldo positiu en quant a ventes i fitxatges de jugadors. En canvi, el Madrid, menys 199. L'Atlético, menys 186. I a Europa, l'Arsenal, menys 307. Liverpool, menys 258. El City, menys 235. El PSG, menys 134. El Bayern, menys 160. És a dir, el Barça és l'únic club d'Europa, de tots els que competeixen per guanyar la Champions, que ha ingressat més del que ha gastat.
Tal qual, i ho podríem afegir a altres clubs d'Europa, com l'Inter, com la Juventus. Encara sortiria guanyant el Barça, i a més de manera molt clara.
¿Y cuánto de allí que hemos gastado nosotros?
Vosotros un poquito más.
El Atlético... 186.
Sí. Bueno, a 90 y pico el punto. 93 el punto, no? Pues fantàstic, levanta la mano, Bruno.
Em sorprèn bastant. Crec que hi ha un punt intermig i almenys el Barça hauria de tenir la possibilitat de poder invertir.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.